Ens acompanya el periodista i escriptor santcoatenc, Xavier Bosch. Gràcies per atendre avui els micròfons de Cuat Media, Xavier.
Un plaer, com sempre, parlar pels mitjans de la nostra ciutat.
Cuat Media ja havia tingut l'oportunitat d'entrevistar-te quan es va publicar el teu darrer llibre, Paraules que tu entendràs, però en aquesta ocasió el que volem és conèixer-te una mica més enllà de les teves exitoses novel·les, escriptor i periodista, com dèiem, especialitzat una mica en periodista esportiu, una mica no, molt. I el que et volia preguntar és si la literatura t'ha servit una mica com a via per desconnectar del que és l'actualitat esportiva.
No. La meva vida és el Barça i, per tant, no ni pretenc desconnectar-me dels resultats esportius del dia a dia, del minut a minut, pràcticament, ara que els mitjans són continus i ens informen a l'instant a través de les xarxes socials de tot el que passa. No? La literatura serveix per haver-me reorientat professionalment cap allà on més de gust em venia, que era no tenir jefes, no tenir treballadors, estar sol, no dependre de ningú i tenir llibertat per inventar històries. El periodisme s'ha de cenyir a explicar la realitat, les coses que passen als nostres conciutadans, i en canvi la novel·la és crear mons nous, sovint basats en fets reals o en el món que coneixem, per mirar d'explicar històries als nostres conciutadans també, en aquest cas.
Et planteges algun dia barrejar aquests dos mons, el que és literatura i el que és esport, en una novel·la?
No, molta gent m'ho ha suggerit moltes vegades, atès que m'agrada tant i que tinc tanta informació privilegiada, etc. Però em fa l'efecte que mai escriuré ficció sobre el Barça, per diferents motius. Però un, per exemple, és que jo col·lecciono tots els llibres, tant de ficció com de no ficció, que es publiquen sobre el Barça des de que vaig tenir ús de raó i quatre dinerets a la butxaca. I en ficció no he llegit mai res prou potent que m'atrapi, com per pensar, és tan bèstia l'esport, és tan fort el que fa el Messi cada vegada que surt al camp i ha jugat 700 vegades amb la samarreta del Barça i tinc la sort d'haver vist els 700 partits, és tan emocionant i no té guió allò que passa damunt de la gespa que difícilment un retrat literari o un escrit sobre paper ens podrà emocionar de la mateixa manera parlant d'allò. M'estimo més, per tant, trucar d'altres temes, mirant dins de les persones, parlar de sentiments, d'emocions, de trames policíques, del que convingui, però no de futbol i no del Barça.
Doncs deixem-ho així per separat. Ja fa anys que es veu, però darrerament amb la situació que es viu a Catalunya i la sentència del Tribunal Suprem, el procés potser inclús s'ha intensificat. Se sent molt també que política i futbol sempre s'han de separar, que són coses totalment diferents. Tu ho veus així?
Mira, el Barça ha fet 120 anys ara, el dia 29 de novembre. En aquests 120 anys al Barça li van clausurar l'estadi l'any... Li van clausurar el club, no l'estadi, durant 6 mesos, a l'any 22, per haver xiulat l'himne d'Espanya, la Marxa Reial. Van tancar el camp. Durant la Guerra Civil van incautar l'estadi que tenia el Barça, llavors que era el camp de les Corts. El Barça va haver de fer una gira per Sud-amèrica i per Mèxic per subsistir i no desaparèixer. Al Barça li van fer canviar les quatre barres de l'escut i convertir-les en dues, perquè semblés la bandera espanyola i no la catalana. Li van fer canviar el nom, que es deia Futbol Club Barcelona, perquè ho van fundar uns anglesos, uns suïssos, el Hans Gamper, però bàsicament amb uns companys anglesos, li van posar Futbol Club Barcelona, i després de la guerra ens van obligar a canviar el nom del club i espanyolitzar-lo i posar-lo Club de Futbol Barcelona. Què t'he explicat el que va passar l'1 d'octubre del 17 al Camp Nou, que vam haver de jugar el partit a la porta tancada perquè no ens ho van deixar ajornar, que és el que demanava el club. És a dir, que em diguin que la política i l'esport no van de bracet, si han anat tota la vida, és fer volar coloms. Naturalment que hi van, naturalment que és una part important. I durant molts anys el Barça es va dir que era més que un club, perquè quan no es podia agafar la senyera a Catalunya, la gent, en alguns casos, agafava la bandera del Barça com a substitutori d'allò que no es podia cridar i ensenyar i mostrar públicament, no? Que era la catalanitat, que era la senyera, etc.
Creus que el Barça o el Camp Nou és la zona que més barreja política i futbol comparat amb els altres clubs?
Sens dubte, home, des de fa molts anys, al minut 17-14 de cada part, de la primera i de la segona, escrita independència, al Palau Blaugrana també, cada partit d'handbol, d'hoquei patins, de futbol sala, de bàsquet també. I després, ara és últimament s'hi ha afegit el crit de llibertat de presos polítics, que em consta que els presos que tenim a la presó, els presos i les preses que escolten els partits del Barça per ràdio, en aquell moment, a cada minut 17-14, quan senten els crits de la gent, 70.000 persones cridant llibertat, presos polítics, s'emocionen i es posa la pell de gallina. I gairebé ara m'estic esgarrifant només d'explicar-ho, no? Com es deuen sentir ells escoltant allò per ràdio, tancats de manera injusta a Lledoners o Puig de les Basses o Mas Enric.
Deixant l'esport de banda, canviant una mica de qüestió, abans de sentar-me aquí, evidentment he fet una mica d'investigació, i a Twitter l'escriptor Alejandro Palomas compartia una notícia que deia que el Ministeri de Cultura ha concedit 35.000 euros a la Fundació Toro de Lídia per donar a conèixer la tauromàquia a Viquipèdia, i de mentre, com escrivia el mateix Palomas, el Premi Nacional al Foment de la Lectura no ha rebut cap subvenció. Creus que això defineix la política cultural del país?
Això defineix Espanya. Sí, la marca Espanya passa per coses com aquestes. A la cultura zero, a la lectura zero, i als toros molt. I ai de qui gosi dir que els toros és una salvatjada, matar toros en plaça pública amb tot de gent gaudint i aplaudint. No? Bé, ja s'ho faran, jo no me'n sento d'aquell país.
En aquesta ocasió, aquí a Sant Cugat et poses davant el públic no per presentar un nou llibre, sinó per oferir una conferència que porta el nom Se sabrà tot. A més, és el títol d'una novel·la, d'un llibre teu i Premi Sant Jordi del 2009, en què parles sobre els equilibris entre política, poder i mitjans de comunicació. És possible un equilibri entre dos poders tan forts com és política i premsa?
La prova que és possible és que és constant la connivència entre els mitjans i els amos dels mitjans, més ben dit, més que els mitjans, els amos dels mitjans i el poder financer, econòmic, per tant, i polític, és un peix que es mossega la cua, que retroalimenta contínuament i que sovint fa que els mitjans deixin d'explicar, els mitjans tradicionals, les grans capçaleres, les grans corporacions, deixin d'explicar allò que la ciutadania té dret a saber, que és la veritat de les coses que passen. Com més depens d'un anunciant públic, com més depens d'una subvenció d'un govern, d'un ajuntament, menys independent és el teu mitjà. La qual cosa, no estàs fent la feina per la qual tens aquest contracte no escrit entre el mitjà de comunicació i el ciutadà i el lector, o l'oient, o el televident, que esperen que els diguis la realitat d'allò que passa. En la mesura que els mitjans, durant bastants anys o durant massa anys, també perquè per la crisi econòmica els mitjans estaven collats econòmicament, han hagut de fer la gara a gara al poder, ens hem anat allunyant de la gent i hem d'anar retrobant la mesura justa de les coses.
Què suposa per la llibertat de pensament, la llibertat d'ideologia, la llibertat de premsa, el decret que s'ha aprovat ara i que permet al govern espanyol tancar sense ordre judicial pàgines web, xarxes socials?
Una altra cafrada, però no hi he estat molt a sobre perquè he tingut molta feina els últims dies i sé que se va votar ahir al Congrés dels Diputats i que a més el PSOE ho va fer amb el suport de Ciutadans i del PP amb l'abstenció d'Unides Podem i en el vot en contra dels independentistes catalans, que lògicament només podem estar en contra d'una altra barbaritat com aquesta. Va haver-hi aquella llei de patada a la porta, que era una cosa física, a la porta del portal del replà de casa t'hi podien entrar sense cap mena d'excusa, i ara poden tancar webs també perquè sí. I és una aberració d'un estat en... que té masses coses que s'allunyen del que hauria de ser una democràcia exemplar.
Xavi, gràcies per atendre avui els micròfons de Cugat Mèdia i esperem retrobar-nos aviat.
Quan em detinguin per aquestes declaracions espero que em doneu suport. Gràcies.